Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Hola, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a la segona part del Passeu sense trucar.
Que... Comencem pijos avui.
Bueno.
Sí, home, sí, tu t'agrada.
Sí. Bueno, la marca és guai. La marca és guai. Ralph Lauren. Que torna a ser el partner oficial de Wimbledon, del torneig de tennis de Wimbledon.
Doncs sí.
Sí.
Del vestuari.
El vestuari, sí. Dóna continuïtat a una històrica i a col·laboració que entra a la seva tercera dècada, la marca manté així, doncs, aquesta posició com a primer i únic dissenyador en els 149 anys de història del torneig. Que déu-n'hi-do, és molt maco tot el que han dissenyat i han preparat per aquest nou...
Doncs ja li donarem un cop d'ull.
T'agradarà.
Aquest any la marca presenta per primera vegada una col·lecció càpsula Purple Label dissenyada per Wimbledon, elaborada a Itàlia, i està composta per peces refinades com una jaqueta reversible Wimbledon Forsyth, un cardigan de punt així estrenat, de seda de morera, i un jersei Polo Beard en cachemir amb detalls de lli i de pell.
Ai, Anna.
En línia amb el compromís solidari de la marca, un percentatge dels beneficis que s'obtindran en activitats seleccionades del Summer of Sport es destinarà a The Royal Marsden Cancer Charity, una organització recolzada per la iniciativa Pink Pony de Ralph Lauren amb el seu compromís amb la lluita contra el càncer.
Doncs sí, la veritat és que val la pena, i si us agrada aquest de la roba i tal, doncs val la pena mirar, doncs, doncs la notícia, perquè doncs venen fotografies de tot això que comentàvem. N'hi han moltes més coses, però bueno, hem destacat unes quantes, però n'hi han moltes més. Bueno, pel que fa avui a la tele, destacarem...
Continua el Mundial.
Bueno, el Mundial, Candela...
Visca Messi.
Sí, en va fer tres,
Per això.
Tres gols Messi,
I va plorar, perquè es veu que... I va dir amb un mitjà argentí que algun tema no relacionat amb l'esport, però que no estava passant massa bons dies.
Ah.
I es va emocionar i va plorar una miqueta.
Ja.
38 anyets que té la criatura ja.
Doncs sí,
i tres
camí,
bolets.
Camí dels 39 i bueno, el primer hat-trick que fa Messi amb un mundial. Perquè no oblidem que Messi ha estat a diversos mundials, però és el primer que fa tres gols.
Però em sembla que és el que encapçala la llista dels jugadors més golejadors en un mundial,
Doncs sí. Bueno, el que passa és que em sembla que ara qui va primer és Mbappé, em sembla.
Mbappé? Em va fer dos ahir, no?
Que ahir en va fer dos.
Bé.
I ara... Avui juga, mira, a les 7 de la tarda, de fet estaran jugant a partir de les 7 de la tarda, Portugal i la República Democràtica, això de democràtica ho foten...
Democràtica del Congo.
Sí, del Congo, sí. Mm. Doncs Portugal, República Democràtica del Congo, i aquí, a veure què fot el Cristiano Ronaldo, que continua, doncs, amb la selecció portuguesa.
A 9:45... Anglaterra-Croàcia.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Tant a la primera com també a Doscat amb català.
Català.
I a Dazón també, el partit. Bueno, pel que fa als programes, doncs, bueno, mira, avui a l'Hormiguero, i destaquem això perquè avui el programa, doncs, està dedicat a Alberto Núñez Feijóo.
Mira que bé.
Que sí?
Ai, que bé. I després, especial El Objetivo.
Que també ho hem destacat per una raó, perquè el senyor José Luis Rodríguez Zapatero està declarant.
Sí, està. Avui li toca.
Exacte.
I més dies,
Exacte.
I no us ho creureu, però si voleu recuperar, podeu tornar a veure Pretty Woman,
oi,
del 90 a Movistar, al punt de les 10 de la nit.
Pel que fa a les audiències, ahir el Minut d'Or doncs va ser pel partit, 3.956.410 espectadors, Bueno, estem parlant del França-Senegal, que va guanyar França per 3-1. El programa més vist va ser l'Hormiguero amb 1.533.000 espectadors, i la revolta, la cosa, doncs, també anava després, evidentment, del futbol, més tard, 985.000 espectadors. Cara al show, amb el Marc Giró, es va quedar amb 364.000 espectadors.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Les assegurances, de veritat les entenem? Descobreix ara tot el que has de saber per protegir-te bé. Amb Assegur, el món de les assegurances, parlem clar. Assegur, sempre al teu
costat. Doncs ja veieu que comencem rient. Bueno, és que està molt bé això, eh?
Més val
fent petar allò... la xerrada.
Candela, sempre diem el mateix. És preferible reir que llorar. I així la vida se debe tomar. Bueno, doncs res, com hi és habitual, cada 15 dies tenim aquí la presència del director comercial d'Assegur, sempre al teu costat, l'amic Toni Navarro.
Hola, Toni, què tal?
Que, escolta, estàs moreno...
No, fa cara moreno saludable.
De la fe, moreno de la fe, que deia aquell.
M'he proposat fer una setmana de vacances per cada mes. No ho aconseguiré perquè no em donen els dies, però m'ho he proposat.
I ja ens explicaràs a veure com ho fas. Sí. Eh?
De sortida sí. No em donen els dies, però jo ho provaré. A veure fins a on arribo, no hi ha problema.
Bueno, molt bé. Ai,
avui, avui parlarem d'assegurances, però d'unes assegurances molt assegurances. Perquè són assegurances...
Molt típiques.
De cotxe.
Sí,
de cotxe,
dels vehicles.
De vehicles, de cotxes, d'autocaravanes... Ara m'estava explicant fora de micròfon una història d'una autocaravana que m'ha deixat amb els pèls de punta, no?
Ah, sí?
Però bueno, sí. Espero que ens l'expliquis, eh?
Ah, ja us expliques. Però quan arribem això dels cotxes d'alt valor, ja parlarem de autocaravanes.
Autocaravana, eh?
Potser primer hauríem de parlar d'utilitaris, no?
Clar.
De...
Bueno, per començar país,
per
no?
Per començar país, jo... i és un país...
Mira, l'altre dia estava mirant... T'intentes llegir una miqueta a nivell mercat com tal, i sortia una estadística que deia que 1,28, no?, en un mitjà de premsa, no?, per persona, no? Però clar, realment, si fem els números bé... No seria correcte, no és 1,28 cotxe per persona, perquè no totes les persones poden conduir.
Clar.
Llavors, si agafem les dades reals de conductors, arribem quasi a 2, és 1,82 cotxe per conductor. Que a vegades sempre fas la broma de com poden conduir dos a la vegada, no? No es pot, no? Però, no? Al final aquí hi ha moltes coses darrere que expliquen això.
O sigui, Toni, sense jo saber-ho, tinc dos cotxes i pico.
I jo que no tinc? Escolta, algú està sumant per mi quatre, clar, perquè jo que no en tinc, que he vist més tranquil que
tu
això.
Tu no tens cotxe?
No.
Hosti,
me'l vaig vendre quan vaig arribar d'Espanya i quan vaig treballant, vaig caminant, doncs no.
Una assegurança que t'estalvies.
Bueno, tampoc m'agradaria tenir-la, depèn de quin cotxe.
Ja, sí. Escolta, una cosa, encara hi ha gent, perquè em consta que hi ha gent, però aquí a Andorra hi ha gent que va amb el cotxe sense assegurança.
És raro, aquí a Espanya és bastant més habitual que Andorra, eh? Andorra està molt controlat, molt controlat. A Espanya sí que el parc es considera quasi un 6% del total.
Déu-n'hi-do, no?
Sí. A Espanya és més habitual, aquí a Andorra és molt estrany. També penseu que a nivell penal i com funciona el país és molt més estricte que Espanya, i això també impacta, lògicament.
Clar. El que és, sens dubte, és que, com deies, amb les xifres, els tants per cent parlen per si soles, que és un país on hi ha molt trànsit.
Sí,
i molt. Podríem dir que cada nucli familiar, com a mínim, hi ha un cotxe. Aleshores, expliquem lo que és l'assegurança d'un auto, d'un cotxe.
Bueno, penseu també que aquí és molt important entendre per què, no? És a dir, al final, per què també t'explica una mica quin tipus d'assegurança, per què, etc. És a dir, al final, el país té uns motius pel que fa, perquè dius, hòstia, en una família n'hi haurà un, no? En una família, segons el que hem dit, n'hi hauran mínim 3,
sí.
O 4, o 6, perquè és el que parlem. Sortim a quasi dos cotxes per persona, dius, això és impossible. És possible si entenem determinades coses, no? És a dir, jo sempre posaria primer l'espai per què passa això a Andorra i no passa a altres llocs, no? Primer és un tema de que si vius a, com visc jo, al centre, és veritat que pots fer tot caminant i no necessites, però clar, quan et mous per parròquies més a les afores, per exemple, com estem avui, no, en camp, pues
clar,
hi ha la neu, el tema climatològic, les distàncies t'obliguen a tens la necessitat de tenir un cotxe. És difícil parlar amb el transport públic, i avui estàvem comentant, no,
sí, però, sí, dius, no,
pues incidències amb el transport públic, sí, és a dir, sí, no, sí, no és tan evident que el transport públic t'ho pugui solventar, no? Després hi ha un tema que és la inversió. Aquest és un altre tema important, que ja parlarem, no? És a dir, clar, aquí hi ha gent que té col·leccions de cotxes d'alt valor adquisitiu que a més estan guanyant valor de mercat, no es deprecien, sinó que aquest tipus de cotxes, llavors hi ha gent que per això surten aquestes estadístiques, no? Hi ha gent que pot tenir, pues, col·leccions de 20 cotxes, de 15 cotxes d'alt valor.
Mm.
I això és molt propi d'aquí.
Wow.
Això és molt propi del país. Per què? Perquè, a veure, aquí heu de tenir en compte un tema que, bàsicament, l'impacte fiscal és molt important. És a dir, mateix vehicle matriculat a França pot costar un 65% més.
Déu-n'hi-do.
Carai. Això, clar, són característiques del país.
Sí, sí, sí.
Després, un altre tema que fa tenir molt cotxe, passem fronteres molt ràpid. No? Comentàvem l'altre dia, som un país fronterer, és molt fàcil anar a la seu i has traspassat una frontera i t'has de moure amb cotxe, principalment. I després, un altre tema és que com a productors produïm poca cosa més enllà d'algú de tabac, no?
Sí.
És a dir, tot, llavors aquest transport tampoc tenim infraestructures més enllà de les terrestres. Per moure-vos, el transport també terrestre és molt important. Llavors tot això és el que genera aquesta necessitat de tant número de vehicles. Aquest és l'origen de la situació. Vale? Llavors per això hem de tenir-ho en compte. Un altre tema que per mi és interessant, quan hem començat, no, aquest és el fàcil, no? Jo crec que l'assegurança de cotxe sembla fàcil perquè tothom tenim els noms al cap. Si jo us dic tot risc, tothom tenim clar que tot risc. Si dic assistència, tothom tenim clar, jo tinc grua. I tothom, jo tinc grua, jo tinc assistència.
Sí.
Però quan començo a preguntar quin tipus, quin valor, aquí la cosa es comença a posar complicada. No?
Sí.
Què vols dir?
Sí.
Això és el que s'ha de saber molt bé de l'assegurança de cotxe. Moltes vegades parlem de l'assegurança de cotxe com una assegurança senzilla, i és normal, tenim... No, a mi m'ha mirat de tot risc, aquí, allà, ja, però al valor de nou, a valor venal, a valor de mercat, i ja la gent posa cara de pòquer.
Bé.
Què vols dir, això?
Bé. No acabo d'entendre, això.
Clar, però són les cosetes
perquè,
que fan complexa l'assegurança.
Perquè clar, quan parlem de tot risc, entenc que qualsevol cosa que pugui passar...
la cara que fa
o no
sempre. Vale.
Per exemple, la típica pedregada, alguns tot riscos les clouen, no tots la incorporen.
Vale.
Per exemple.
Sí, sí,
vale. Això és una cosa molt habitual.
Sí, vale. Sí, sí.
Que no sempre està coberta.
Nosaltres,
per exemple, la nostra pòlissa sí està coberta, però no totes les companyies donaran cobertura a la pedregada com a un fenomen de tot risc, perquè un fenomen climatològic advers i no es considera com a tal.
Bueno, ja m'imagino, per exemple, ara estic pensant si et cremen el cotxe, algun graciós.
Bueno,
no?
El crema normalment sí que t'entrarà, perquè això sempre és... Però, per exemple...
Riuades.
No, però mireu, l'origen de l'incendi, a la cobertura d'incendi, per exemple, no la de tot risc, però si l'he d'incendi, algunes companyies, si és una combustió interna, sense flama, no està cobert.
És que, escolta, la cosa es fila prima, eh?
Quan comences a veure, no? Pues, això que sembla un producte senzillíssim, pues, té les seves... I després el tema que us comentava del valor és molt important, perquè valor de nou, al final què vols dir? Pues, escolta, jo tinc un cotxe i dic valor de nou a 2 anys, a 3 anys, normalment es diu X anys, la pòlissa et diu des de que te'l compres nou, X anys, a 1 any, a 2 anys, a 3 anys. Vale? Què és valor de nou? Valor de nou al final és, bueno, me'l poses nou.
Sí.
És a dir, si jo he comprat aquest model i aquest cotxe i se'n crema, tinc un accident i és sinistre total, el que sigui, i tinc una pèrdua total, què has de fer? Jo, com a companyia, posar-te el mateix cotxe amb els mateixos acabats declarats.
Ja està.
Que aquest seria el valor de nou, tan senzill com això. El valor de mercat és un altre concepte. El valor de mercat és, més o menys, aquest cotxe a mercat, amb els comparatius que hi ha ara mateix a mercat, per exemple, això com es treu normalment a través de les webs, de taxacions, més o menys saps el valor de mercat d'aquest vehicle, no?
Sí.
Pues té aquest valor. Què vol dir això? Que ja comences a tenir en compte algunes dades del producte, però no totes. És a dir, per exemple, un cotxe sabem que una vegada l'he matriculat, pues el valor de l'impost ja l'he perdut, només surt per la porta, no?
Sí.
Pues la diferència entre un valor de nou i un valor de mercat ja seria, per exemple, l'impost.
Yeah.
Lògicament, el valor de mercat tal. Si a més ha fet més quilòmetres o menys, té un valor de mercat superior o inferior. I després hi ha el tercer, que és el valor venal.
Venal, sí.
Okay. El valor venal agafa tota la depreciació del vehicle, a tots els nivells. Llavors, hòstia, com el valor de mercat? No exactament. Per què? Perquè el valor de mercat, hi ha vehicles que poden guanyar valor al mercat. Això és una mica lo raro, no, del mercat actual, però ara mateix funciona així.
Yeah.
És a dir, hi ha vehicles que perquè hi ha pocs,
clar,
perquè estan molt demanats, per, mireu, jo recordaré, i no sempre parlem de vehicles d'alta gamma, jo recordaré, bueno, jo vaig tenir, a la meva època vaig estar venent cotxes, també, quan vaig començar de nano, hi havia un Honda Civic que la part de darrere obria en dos trossos, en dos portes.
Oh.
O sigui, aquest vehicle, que feia molta gràcia això, i pel seu motor, etc, que era Honda Civic LSI, aquest model està molt demandat al mercat.
Ja veus. Sí, sí.
És a dir, no sempre, moltes vegades va associat a vehicles d'alta gamma, però no sempre, és un vehicle d'alta gamma. És a dir, hi ha vehicles que, pel que sigui, tenen un valor de mercat superior. Quin seria el valor venal? El valor, com dic jo, del compra-venda, no? És a dir, el llibret aquest que hi ha, que són els llibres aquests que donen més o menys el valor, per quilòmetres, per anys, per no sé què, dona un valor. Pues aquest seria el valor venal, perquè tothom ens entengui, no? Quan tu vols vendre el cotxe a un professional i el professional et dona un valor, pues més o menys coincideix 90, 95, 100% amb el valor venal.
Ja, això ara estava pensant amb els... amb els cotxes antics, no?
Sí, jo estava pensant en la gent que té, que no es fan servir, que són col·leccionistes de cotxes. Aquests cotxes també haurien d'estar assegurats, no?
Estan. I clar, el que passa és que és complex, perquè són riscos, clar. Jo a vegades, jo fa un parell de mesos, pues, un senyor francès, no? Clar, em ve amb dos cotxes que li arribaran d'aquí un any, perquè és que a més funciona així, clar. Són vehicles moltes vegades sota comanda, és a dir... Clar, i em diu, no, m'has d'assegurar, clar, valors, 3,7 milions d'euros, 4,1 milions d'euros.
Hòstia, però de quin tipus de cotxe estem parlant?
En aquest cas eren uns Ferraris, edicions especials. Amigo,
però Ferraris...
Edicions especials.
Edicions especials. No, clar, és aquesta. Sí, sí, és a dir, el valor més d'una alta gamma, el típic, els Lamborghinis, que en veiem molts, no? Molts. Per Andorra, que n'hi ha molts, aquests són, doncs, 300 i pico, 400 i pico, normalment és el preu més o menys de mercat que es mouen, no? Però quan vas a, per exemple, a vehicles d'aquest tipus, que ja són coses especials, edicions especials, els valors, penseu, igual que una vivenda també d'altíssim nivell, el mateix valor. I a més, bueno, no fa molt, es va parlar inclús, es va crear un fons d'inversió dedicat exclusivament a comprar per inversió vehicles d'alta gamma.
D'alta gamma.
Però jo em referia que hi ha gent que igual, jo que sé, puc tenir un 600 a casa, un no sé què.
Aquest és el clàssic que es diu. Llavors, el
vehicle, però no el faig servir, eh? No el faig servir.
Per aquests, hi ha una cobertura específica. Si només el treus a fires i poc més i a fer 4 volts,
sí,
hi ha una cobertura. Nosaltres tenim un producte que és pels clàssics,
clar,
específic. Per què? Perquè el cos és molt controladet i realment el fas utilitzar poc, doncs que té la cobertura d'RC, però lo molt, molt bàsic. Ja és això. Però clar, hi ha clàssics que tenen els mateixos anys, però que el seu valor és
incalculable. Bueno, escolta, lo de l'assegurança tercers deu ser també una conya marinera,
bueno,
ja deu gran passar la història.
És que no, és que penseu,
no, mira, val la pena, no? Penso.
La gent, la majoria de vegades, el producte més contractat a dia d'avui, us diria que és, quan el cotxe és relativament nou, un tot risc en franquícia.
Exacte, sí.
És a dir, franquícies que intenten que siguin petites, 300, 600 euros, pues, normalment la gent contracta això. No? I després, quan hi ha tercer número d'anys, hi ha gent que ho manté a tot risc, perquè no sé si ho deu posar, però jo us diria que tampoc té sentit. Per el que parlem, el cotxe normalment es deprecia.
Clar.
El cotxe de 12 anys, fer-ho a tot risc, qualsevol coseta que tingui serà sinistra total, no té massa sentit. Però hi ha molta gent que ho manté. Llavors, tampoc els hi pots dir...
No, però
realment a nivell assegurador no tindria massa sentit, per exemple.
Escolta, comenta'ns això, perquè clar, hi ha molta gent... I a més està molt de moda això, cada vegada veig que va a més, no? El tema d'anar amb una autocaravana, passejar-te per aquí, per allà, amb una vall, està molt de moda, no?
Traiem el tema que estan parlant abans, perquè clar, pensem en l'autocaravana i pensem en l'autocaravana petitona, que he camperitzat, inclús jo a vegades me l'he camperitzat jo la part dels mobles i no sé què, i hi ha molta gent,
sí,
i això té un valor, però clar, comentava abans fora de micròfon, no?, que deia, ostres, és que l'altre dia em porten una autocaravana amb base, en aquest cas, camió, perquè clar, les autocaravanes no tenen una base de furgoneta, tenen una base de camió principalment, o em porten una base de camió, clar, valor 462.000 euros. El mateix que un Lamborghini.
Sí, totalment.
I és un risc que tu com a companyia tampoc el tens al cap, que l'hauràs de fer a tot risc. Ostres, no és evident que tu tinguis pensat com a companyia que et trobaràs una autocaravana d'aquest volum, no? Però n'hi ha ni cada vegada, ni a més, perquè és veritat que les camperitzacions cada vegada porten més valor al vehicle, no tant el vehicle que es fa la base, sinó la camperització és el que cada vegada puja més de valor, que són accessoris al final, assegurar-los. I clar, és que les camperitzacions mínimes són 60-70 mil euros, estan en el mínim, i d'aquí cap endavant, clar, llavors, com sigui una base una mica gran, pot ser il·limitat. Què passa? Pues un altre concepte molt important, l'assistència. Clar, en el cas d'una autocaravana, l'assistència, l'autocaravana està pensada per donar vols.
Sí, sí, és tant.
Llavors, clar, l'assistència... No, jo tinc assistència. Unió Europea, des de quilòmetre zero, comencem amb els problemes de l'assistència. És a dir, això passa el mateix. Tothom diu, jo tinc grua.
Sí.
I dic, vale, et portaran, pots escollir taller, et portaran el taller més proper... Clar, no és el mateix que et portin al taller més proper, que dius, hòstia, no puc escollir taller, serà el més proper, i si el més proper em vol cobrar el doble, em cobrarà el doble, ja, perquè l'assistència em diu més proper. No escollir taller amb una limitació, sense limitació. Em dones cobertures del quilòmetre zero? No, ostres, a partir de X quilòmetres, si superes X quilòmetres no et donaré la... És a dir, aquestes coses, cada assistència és un món. Substitució, jo estic de vacances, vale, mentre me l'arreglen em dones un vehicle de substitució per moure'm perquè vull anar no sé on. Em dones cobertura només per accident, em dones cobertura per averia. Totes aquestes coses, veieu, és, tothom parlem de l'assistència, del cotxe de substitució, però no té res a veure. Tothom ho tenim al cap, però no té res a veure.
Vosaltres en teniu, de cotxes de substitució?
Nosaltres tenim cotxes de substitució, tenim flota pròpia directament. Tenim flota, que és un tema per nosaltres important perquè ens permet donar servei, per exemple, per averia. És a dir, nosaltres tenim la cobertura per accident i, a més, tenim també la cobertura per averia.
Ostres, però això que dèiem de l'autocaravana, a veure, jo ja m'he fet el viatge i vaig amb la família, amb canalla, amb el gos i tal, de que viuré allà. I si el cotxe o l'autocaravana ha d'estar dos o tres dies allà, necessito buscar-me un hotel?
Sí, sí, és que són persones, clar. Tot això t'ha de donar la cobertura a l'assistència. Si no t'ho dona, què passa? Aquests són els temes on marca la diferència, no? I moltes vegades el tema del cotxe... hi ha molta visió, o sigui, dins de tots els productes asseguradors és on veus que el client és molt més per preu que altres productes, no? Diu, no, és l'obligatori, no, faig... I estan pensant molt en el preu i és important, jo no diré que no mirin el preu, per suposat, però que mirin aquest tipus de coses, perquè, clar, ostres, he invertit 400.000 euros en una autocaravana
i després
per tenir una mala assistència tindré una mala experiència. Ostres, i aquí m'he estalviat 200 euros, potser no te les has d'estalviar.
I la gent que llogui, la gent que llogui l'autocaravana, també que es fixi amb el que li cobreix l'assegurança que hi ha. Clar. En principi va inclosa.
Va inclosa, et diu el mateix, però clar, què va inclòs? Pregunta-ho. Sàvio. A vegades et poden donar paquets superiors. Pues, no, això és el que costa. Pues, si em pagues, això s'utilitza molt en els vehicles de lloguer. Si em pagues 50 euros més, llavors la cobertura és aquesta. Pues, ostres, te'n vas de vacances... Pues,
amb tranquil·litat.
Si t'has de preocupar de 50 euros, potser no t'has d'anar de vacances.
Potser perquè, no, clar, no cal que et belluguis vegades, de casa, no?
Clar, a vegades és així, no? Dius, ostres, pues, potser potser has de fer menys dies, però assegura't que els dies que facis els facis bé i no tinguis cap agòbio, no?
Estava pensant també que hi ha gent que fins i tot hi viu tot l'any.
Bueno, sí.
Jo no sé si això també ho contempla.
Com la llei com a tal no ho contempla.
No, però
perquè en teoria has de tenir una vivenda en algun lloc, és a dir, alguna residència.
Ja, però és que, per exemple, també, fins i tot, ja no dic autocaravanes, hi ha gent que viu als cotxes.
Sí, esclar, però això ja...
No t'ho contempla, això.
No, clar.
Però és així. Bueno, no dic per Andorra perquè que jo
sàpiga... No, en Andorra no és difícil trobar-te una situació així, però fora d'Andorra...
Avui llegia el Parc Central, que hi ha homeless sense llar.
És normal, a veure, al final... quan es tensa molt el món habitacional, com està passant,
doncs
arriba gent que acaba sortint del mercat, un millor que el mercat no li dona espai. Si no et dona espai al mercat, doncs has de dormir a algun lloc, per desgràcia.
Total, resumint, amb què ens quedem avui i el pont ja cap al proper espai que puguem fer, Toni.
Doncs mireu, jo aquí crec que la clau és que adaptem, és a dir, que no ens quedem amb que tots són iguals, sinó que adaptem molt bé el nostre risc, el nostre vehicle, la nostra manera de fer i de conduir a l'assegurança que volem. Jo crec que aquesta és la clau. Personalitzar. Sabeu que sempre us dic que personalitzem i busquem el que realment necessitem nosaltres. Això no és una altra assegurança més. És una que ha de definir molt bé qui som i com volem fer amb el nostre cotxe, amb el nostre vehicle.
En funció del cotxe que tens, doncs, buscar l'assegurança més adequada perquè la cosa després no tingui problemes.
Correcte.
ni más ni menos.
Exacte.
Molt bé, Toni, doncs com sempre un plaer, moltíssimes gràcies i ens trobem d'aquí 15 dies.
Sí. D'aquí 15 dies, continuem.
Encara ho tenim rumiat o no encara?
Bueno, encara no, encara no.
Tenim
avui que ens hem portat la Maria, que precisament li hem de donar una volta a veure què fem, que avui veníem parlant precisament d'això.
Doncs moltes gràcies i com sempre assegur al teu costat, Toni, una abraçada.
Igualment,
gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
Ara sí que s'entén. Assegur t'ha ofert el món de les assegurances. Parlem clar. Assegur, sempre al teu costat. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Oh, yeah. Em pensava que havies estat tu que deies oh yeah.
No. És un dels Lynyrd Skynyrd, eh? Avui escoltarem el Sweet Home Alabama, aquest tema tan, tan popular, amb un concert en directe a Atlantic City, aquesta banda americana formada a l'any 1964 per el vocalista, que suposo que deia això de...
El Ronnie Van Zant,
entre d'altres, no? Es van muntar i es van formar a Jacksonville, Florida. I com dic, aquest és el Sweet Home Alabama, el gran tema de Lynyrd Skynyrd.
I tan bo.
Boníssim, boníssim. I en directe sonen fantàstics, eh?
Tornem demà. Adéu-siau.
Au, a disfrutar-ho, que és boníssim, això. I'm so badly wanting
and the governor's tree.